més extesa a Manacor, Campos, a Pobla, Artà i Petra, i també pel que fa a Menorca i les Pitiuses de Ciutadella i Sant Joan de Labritja. Fins aquí les notícies de les 10 d'Ivetres Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 11. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Tres Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Imas.
Vale, va bé que les 10 i antes de dit i 4 minuts, no, i 5. Hem de respirar una mica.
Hem de respirar una mica, té minuta.
El nostre company d'informatius sí. Que diuen Dios i no tot d'un entre en altre, no?
No, aquí... respirar,
sintonia, musiqueta,
sí.
La gran vida, ja som aquí.
Ja som aquí, si vos sí. Incorporeu ara amb en Luis Menéndez, el control tècnic.
Molt bon dia a tothom.
Molt bon dia, i una horeta més de programa fins a les 11 en punt, i ja sabeu que demà són 3 hores fins a les 12.
Exacte, demà de 9 de matí fins a les 12 La Gran Vida torna, com cada setmana, dissabtes i diumenges, a la ràdio pública autonòmica de les Illes Balears. Per ser mai d'en bon dia a Menorca, Eivissa, Formentera, també formen part de...
Però quan dic bon dia a tothom.
A tothom. Mallorquins, menorquins, formenterers... Hem oferit el bon formenterer avui al matí.
Un formenterer.
O una formenterera.
Demà xerrarem amb un formenterer.
Ah, sí?
A la secció de cuina. Sí.
Hombre, bon dia sí. A Formentera, fan bona cuina allà. Oh. Fan bona cuina.
Oh. Encara no sé com el farà, però ho veurem.
Han tingut... lliçons de parella. Han tingut lliçons de paraules. Han tingut temps. Han tingut moltes veus ja que és la primera
hora.
I
han rigut, també.
Mos han barallat,
tu i jo. Mos han barallat, que m'agrada.
Barallat no, mos han discutit. Sí. Un dia li hem de demanar a en David Arraez a veure que, com ho han de dir, això. Si mos han barallat o mos han discutit.
Discutir.
No és un sinònim.
No, barallar és mal rotllo. Discutir és intentar arribar a un acord.
Bueno, jo me creia és molt mal rotllo.
Sí, i tu, jo.
I ja m'ho veurà.
Exacte.
Pam, pum, pam. Pim, pam, pum, fora.
Però també t'estim, o sigui, una cosa rara.
És una cosa mística, la nostra.
Sobretot mística.
Mística, molt
sí,
mística.
Som al punt i la I.
Senyores i senyors, comença aquesta segona i darrera hora d'avui de La Gran Vida. I què farem ara que xerràvem de les altres illes? On anirem a fer una volteta per Eivissa sí. I, a més, avui una volteta en globus.
En globus aerostàtic. I després també tindrem amb nosaltres en Miquel Aguiló perquè xerraran de dos temes. Un, el càncer de pulmó, i l'altre, això que relaciona en Trump amb el paracetamol, l'autisme i això que aquestes declaracions seves.
I és que aquesta setmana, arrel d'una notícia que va publicar... o varen donar a través de IB3 Televisió, allà on s'accentuava la problemàtica del càncer de pulmó, accentuada, atenció, senyors i senyors, a dins els joves.
Sí, sobretot per mort dels vapejadors.
Vapejadors?
Vapejadors.
Vapeadores, però vamos, allò que fa fum. Allò que fa fum,
vapejadors.
Que és oli, en el final. És oli que s'aferren els pulmons, també.
Tot allò que no sigui oxigen dins els pulmons no és bo.
Malo. Ni gas de la risa, ni vapeadore, ni fumar, ni res. Però hi tornem. El problema de per què en xerram avui d'això és perquè hi tornem una altra vegada. I com ho veus, una segona part, ja que en Miquel Aguiló té un màster en farmacèutica.
Integral, sí, per la Universitat de Barcelona, i a més, ell és expert en tabaquisme.
Per això, amb ell també xerrarem que no opina, com a farmacèutic, que en Trump hagi dit que es paracetamol té que veure en l'autisme. Vull dir que això, home, ja...
Sí, vos en recordeu que també deia això
que
de...
Que havia de prendre lleixivet.
Lleixivet per el Covid.
Una cosa de doc. Però, bueno, en el cap de fi, mos vendrà bé tenir un professional de tots nosaltres perquè mos expliqui fins allà on no hem de fer cas de segons quines coses que mos poden fer mal, eh? Vull dir...
Sí, no és només veure un reel o un TikTok, és que mos expliqui un expert de per què. O sigui, és a dir... És que no xerrant d'una persona, un veïnat, en tot el respecte, xerrant d'una persona que és president dels Estats Units i, per tant, té una influència a nivell mundial. I això és el que fa que nosaltres necessitem d'experts per posar una mica de coherència.
I si vos agrada el món del cine i les anècdotes cinematogràfiques, teniu el vostre espai aquí, a IB3 Ràdio, a la Gran Vida, amb en Sergio i amb en Mateu.
I amb en Mateu. I aquí sí que poden fer, si en sentin res, molt breu, molt poc. Sabeu que els títols de les pel·lis, quan les fan en espanyol...
Sobretot Espanya. Quan les fan en anglès, vol dir tu, sobretot en Espanya...
Nosaltres les traduïm a la nostra manera.
Exacte. Que la pel·lícula se diu El Mundo, no tot li posam sa mata de pi color verda.
És el mateix, perquè canviem tantes títols i curiositats, i serà divertit.
Serà divertit, avui, plena. Les 9, estic arreglat jo. Les 10 de matí i 10 minuts, senyores, senyors, començam on anem a fer una volteta, una passejada per a Eivissa.
Una passejada per a Eivissa i Formentera amb Maite Morro.
A Eivissa celebra el Festival de Globus Aerostàtics durant tot el cap de setmana i la nostra estimada Maite Morro ha parlat amb en Jordi Rodríguez, que és pilot català de Globus Aerostàtics des de fa molt d'anys. 8 globus en total que sortiran durant el cap de setmana des de Eivissa. Maite, molt bon dia.
I de molt bon dia, companys. Sí, aquest cap de setmana celebrem a Eivissa Eivissa Balloon Festival i tenim 8 globus aerostàtics que faran 3 sortides. La primera divendres, dissabte i diumenge. Bé, això si les condicions meteorològiques ho permeten. Estem aquí amb en Jordi, que és un dels pilots, que és així com vos deis a valtros els que pilotau els globus aerostàtics. La primera pregunta que maneix, això, com canvies en algun moment de professió? Tu com te comences a dedicar a això?
Bueno, no, jo és que justament treballava a la fàbrica de globus, que està a Barcelona, a Ultramagic, que és la més gran del món, i, bueno, clar, un cop entrar a treballar allí, després de fer mecànica, de seguida t'imbueixes de l'espírit dels globus i testes el primer vol en globus i ja. I aquí ja l'has liat, perquè, bueno, és una afició, és una passió que tenim, el fet de volar en globus, que és una mica difícil d'explicar, perquè no és ben bé volar, és flotar. Com comentava el teu company, a l'aire, que nosaltres ens porta el vent. La direcció i la velocitat ens la dona el vent. Nosaltres l'únic control que tenim és pujar i baixar. Aleshores, clar, no és ben bé volar, és flotar, i clar, com que és el vent, doncs és una sensació molt maca.
Jo tinc que dir que em tengo l'oportunitat de pujar. M'ha sorprès la suavitat amb la que puja, quasi ni te n'adones de quant enlaires, i sobretot a l'hora de posar, que és així com es diu, en lloc d'aterrissar, sí. També molta suavitat. Jo pensava que fins i tot podíem estar volcant, m'he equivocat.
Bueno, aviam, pots volcar, aviam, un dia que faci molt de vent, però nosaltres, sobretot si una cosa tenim, és que volem sempre moltes normes de seguretat, no? Una agència espanyola de seguretat aèria, AESA, que és la que ens controla, els globus, i, bueno, seguim els paràmetres igual que els avions, que els helicòpters, tenim una normativa bastant estricta, i et dic, sempre que volem, ho fem en condicions de seguretat i de meteo com les que hem tingut avui.
Anem a parlar d'aquesta prèvia, perquè, clar, avui hem matinat moltíssim, us hem aixecat a les 5 del matí per reunir-nos a les 6, on fleix un plan en base a les condicions meteorològiques per saber d'on podeu sortir i cap a on vos duràs vent. Exactament què és el que teniu en compte per saber si podeu sortir o no?
Bueno, el principal, primer, és l'espai aeri. ¿Vale? Allà on vagis a volar, tot l'espai aeri està reglamentat. Hi ha una web, fins i tot, d'AESA, que es diu Insignia, que ens indica exactament tots els perímetres dels CTRs d'aeroports, totes les zones que estan prohibides, tots els NOTAMs, que són les zones que tenen especial condicions per no poder volar aquell dia, i primer és verificar l'espai aeri que sigui correcte. I un cop que ja ho tens clar, doncs anem a verificar les condicions de la meteo, que, com t'he dit, el globo que té, per això que no hi ha pràcticament mai accidents, és que nosaltres ens condiciona la meteo. Si tenim una situació de vent que excedeix el permès, pues ja no podem ni inflar globus, perquè ens tanca la boca. Per tant, sempre que es va volant globus, ho fas amb aquesta suavitat que has notat tu, aquesta pau, quan estàs al cel, perquè quan no... Bueno, hem de fer servir el cremador, no? Evidentment fa alguna mica de soroll, però quan no, pues estàs allà ben bé, flotant i veient a vista d'ocell, no?
La sensació exactament és de flotar. M'ho comentava el nostre pilot, que anàvem uns 4 km per hora, estàvem uns 350 metres d'altura, i m'ha cridat molt l'atenció que antes me comentaves que aquí a Eivissa tenim la particularitat que ens trobem prop de l'aeroport d'Escudolà, per la qual no us deixen enlairar més, però que podeu arribar a 3.000 i 5.000 metres.
Sí. Bueno, quan hi ha condicions de... això, els 3.000 i 5.000 metres, ho fem quan volem a l'hivern i fem travesses de Pirineu o travesses d'Alps. I, bueno, també, home, som una mica de vols més tècnics, perquè has de demanar el pla de vol primer i anar amb el transponder per comunicar-te amb la torre que correspon, perquè a mesura que et vas movent vas canviant de torre de control. I a banda, pues, clar, a partir de 3.000 metres has de portar oxigen. Els vols que fem normalment de passatgers estàndards, pues acostumem a pujar 1.000 metres, 1.500 metres, és lo normal. Perquè, a banda, si puges més, també perds una mica la noció de les coses, no? De la perspectiva. Llavors, 1.500 metres és l'altitud que acostumem fer servir, sí.
Ara comentaves lo de 2.000, 3.000 metres passejant pels Alps, i m'he imaginat moltíssim de fred, Jordi. Bueno, en aquesta altura...
Home, has d'anar abrigat, sobretot, especialment... Això és a l'hivern, parlo a l'hivern, aquesta altitud només la fem servir quan fem travesses, o sigui, quan fem vols de 3-4 hores, que, com et dic, són més tècnics, perquè portes la meitat de la gent que hauries de dur a la cistella i portes més gas, i ja està, bueno, i ja et dic, sí, el fred no em fa tant, perquè el cremador ja fa una mica d'un efecte paraigües de calefacció incorporada que portem a la cistella, i l'únic que t'has d'abrigar, doncs, no són els peus, perquè no et bellugues, no, dins la cistella, però després no passes, fins i tot a vegades es passa bastant més fred a baix, per la inversió tèrmica es passa més fred a baix que no pas a dalt. Sí.
Explica'm-vos això d'inversió tèrmica, perquè jo m'ha cridat molt l'atenció i he vengut molt abrigada avui. Sí. Hem pujat amunt i tenia calor i he baixat a baix, ara en passades ja a les 8 del matí, que comença a fer apretar la caloreta, i tenia més fred a baix que a dalt. Com és possible això?
Bueno, perquè simplifica una mica la inversió tèrmica, és quan, clar, les capes més altes representa que el fred cau. El fred cau, no? Fem servir el mateix principi per volar en globus, que és una bossa d'aire calent, quan l'escalfes, el globus puja, no? Llavors, clar, si el fred cau a terra, ocupa l'espai d'aquesta massa d'aire calent que puja, llavors es queda a un nivell abans de 1.000 metres, Tampoc no... Passant ja de 1.000 metres del terra, ja comencen a baixar bastant, bueno, cada 100 metres comences a baixar un grau i llavors sí que fa pot ser una mica de fred, no? Però, vaja, la sensació de volar en globus, jo recomanaria, i sobretot, volar aquí, on teniu una empresa com Eivissa en Globo, que fa tant de temps que es dedica, i la possibilitat de poder veure tot l'espai paisatgístic que teniu tan maco, ho recomanaria a tothom.
Te volia preguntar, perquè tu també tens una empresa a Barcelona, tu vens d'allí precisament, també col·labores en el Festival de Mèxic. Com és sobrevolar Mèxic amb globus?
Bueno, és un festival que es fa a Mèxic. Sí, col·laboro al Festival de León, a Guanajuato. Hi vaig ja fa 12 anys, 13 anys, i bueno, ja conec molt la gent d'allí, em coneixen allà, i jo sempre que puc hi vaig i col·laboro, no? I en diferents festivals que puc, sempre que puc col·laborar, ja m'agrada. M'agrada participar i ajudar que surti bé el festival, sí.
També m'ha comentat, no sé si això és un mite, que sortiu molt pronta pel matí, perquè a primera hora, abans de que surti sol, no se la ve vent, de normal. No sé si això és així o estem equivocats.
Sortim a primera hora perquè és quan les condicions de la meteo són més bones per nosaltres. Si, per exemple, al nord d'Europa, a partir de França, nord amunt, Bèlgica, Holanda, allà es vola molt a la tarda. ¿Vale? Però perquè tenen un altre tipus de meteorologia. Nosaltres, el sol ens castiga molt, escalfa molt el terra, llavors què passa? Que a la tarda fa moviments tèrmics i no ens permet volar a la tarda amb seguretat, perquè el vent no maina. En canvi, als països del nord d'Europa sí que poden fer-ho. Sí. Bueno.
Te volia preguntar, quants anys dus pilotant globus?
20 anys ja.
20 anys. Com recordes la primera vegada?
primera va ser molt maca perquè estava treballant a la fàbrica i va ser un vol que es va fer amb una forma especial que s'havia de provar, era un cor, el cor d'Ikea, amb uns braços i unes mans, i el meu jefe va dir puja, perquè s'havia de fer un vol de provar un enginyer que venia de Madrid per certificar que el logo estava bé. I vam pujar i vam arribar a la vora de Barcelona, que no és una cosa que fem normalment, perquè allà doncs no hi ha camp per a terra, hi ha molta urbanització i tal, i vam aterrar en un camp de golf. I la veritat que va ser un vol maco, no mai m'hi oblidaré, sí, 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 sí.
Te volia preguntar, parlant de seguretat, ja saps que hi ha molta gent que té por a les altures, que té por a les turbulències quan viatja amb avions comercials... M'adesco abans que hi ha molt pocs accidents. Jo li preguntava aquí perquè al final no teniu una direcció, no podeu elegir la direcció, l'elegeixes ben, sí que podeu pujar, baixar. On estàs perill, on no és mica perillós? Inclús jo li preguntava, alguna vegada heu caigut a la mà o alguna banda que digueu ui, alguna vegada heu tingut alguna d'aquestes?
Bueno, home, ja en 20 anys he tingut algun ensurt imprevist, però o sigui, si respectes les condicions de la meteo, que són bones, és molt fàcil, i l'únic que et pot fer tenir un incident o un accident és l'excés de confiança de lo fàcil que és volar. Ja no sé si ho has vist, però és fàcil volar en globo, no té cap complicació.
Bé, si m'hagués de posar jo no m'infiaria, eh? No...
Segur que sí, al segon vol ja estaries dient, vinga, va, som-hi. No, és dir, que no hi ha accidents, primer perquè, ja et dic, respectem molt la meteo, i segon perquè hi ha una agència estatal de seguretat aèria darrere que sempre pues, ens controla totes les empreses de treballs aèris, i els pilots de globus que tenen vols privats també ens controlen. Vull dir que Europa està superben controlat.
Qualsevol pilot, per exemple, comercial d'avió o de més, pot pilotar un globus o és formació específica?
És específica. L'examen és un 75%, el mateix pels tres helicòpters, globus i avions, és el mateix, i hi ha un 25% que és específic de cada especialitat. Sí.
Notes que hi ha gent, no sé si cada vegada gent jove o que s'interessi en ser-ho, jo per desconeixement, no? És la primera vegada que pujo un globus, no coneix el sector. Hi ha gent jove, hi ha relleu generacional, perquè veig que tots sou, no majors, no me malinterpretis.
No, ho pots dir tranquil·la, ja se t'ha escapat. No, passa res, és veritat, ens falta una mica relleu generacional, perquè ens trobem que no hi ha gaires pilots de globus, eh? I mira que tampoc és un... Si tu compares un títol de pilot de globus, pot pujar 10.000 euros, ¿vale? Però si te'n vas a un d'helicòpter són 100.000, o d'avió, no? Llavors, clar, jo crec que hosti, ens agradaria més que torni a venir gent jove, com tu.
Igual m'ho he de plantejar i canviar de professió, eh?
Pues, benvinguda. Aquí tenim escoles, hi ha un parell d'escoles, una a Madrid, una a Segovia, una a Barcelona. Vull dir que, sí, gent jove i maca com tu, encantats.
Jo, si m'ho convideu, venc. El que sí. D'estudiar tant, no sé si hi ha condicions tècniques, meteorològiques, no sé com m'aniria, però bueno,
segur
tot és qüestió de provar. Després volia preguntar-te, volar amb globus és assequible per tothom? Quan ronden els preus?
Bueno, el preu estàndard, bàsicament, són 210 euros per persona, quan fas un vol compartit, si vols un vol privat, és més car. Però sí, és uns 200 i pico euros per persona, 200 euros, més o menys, sí.
I quanta estona soleu volar?
El vol dura una hora, aproximadament. A vegades dura 50 minuts, a vegades dura una hora i quart. Depèn sempre del vent que trobem per aterrar.
Jordi, ja per acabar, només vull preguntar-te, aprofitant la teva experiència de tants anys, de totes les bandes que has sobrevolat, quina diries que és la més, no sé si espectacular, o la que més recordes amb molta estima o impactant, no sabria dir-ho.
Bueno, a mi m'agrada molt ara una en la que treballo, el cap de l'hivern, perquè ara ja marxo a treballar fora i estic 4 mesos a treballar en Aràbia Saudí, i un lloc que es diu Alula, que és 500 metres al sud de Petra, de Jordània, i els mateixos habitants, els nabateus, van fer unes tombes allà, i a banda el lloc és, geològicament, és brutal. I ara els àrabs estan obrint allà una mica per fer turisme, i la veritat que és un lloc que si mai podeu anar-hi, és brutal, sí.
I de Jordi, moltíssimes gràcies, te deixem aquí recollint tota la part tècnica, que sí. També té feina, no només en l'aèria, sinó acabar. Moltes gràcies per atendre'ns aquí, i res, company, vos deixam des d'Eivissa, com podeu sentir, aquest cap de setmana celebra Eivissa Balloon Festival, aglomera 8 globus aerostàtics, molts d'ells venen de península i si podeu aprofitar i fer un viatge, ses vistes vos promet que mereix la pena matinar i ses vistes són increïbles.
Moltíssimes gràcies, Maite. Les 10 des de matí, 23 minuts. Això és La Gran Vida, aquí és IB3 Ràdio.
Tres ràdios, entreteniment. En Eroski, para demostrarte nuestro amor, podríamos invitarte al cine, pero preferimos darte un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 26 hasta el domingo 28. Consulta condiciones. Quien bien te quiere te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Conecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, cantant gols i cançons. Aquest dissabte, des de les 6 i mitja del capvespre, Cant Festival Menorca, final concurs Pop Rock de Palma.
Viu a la ràdio pública els moments més especials d'aquestes dues fites musicals.
Des de Cala Figuera, a Menorca, Joan Trias capitaneja l'especial IB3 Música en concert.
Amb els comentaris de Mònica Borràs des de ses voltes de Palma.
I l'assistència tècnica als concerts amb de Flavio Encinas, Joan Jiménez, Jordi Fàbregas i Tomeu Fiol.
A més, Facundo Tenaglia i Miquel Soler al control tècnic.
Cordinja,
Pep Díaz.
Segueix l'emissió íntegra d'IB3 Música en concert per IB3 Ràdio 2, al web i a l'app.
I per la FM a partir de les 9 i mitja del vespre.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
Així és, històries de proximitat contades en primera persona. Juanmi, vull posar el focus en el tema delicat, un tema delicat per necessitat, és el càncer de pulmó. Les dades són contundents. En els darrers anys, els casos han augmentat, atenció, prop d'un 30%.
Sí, i cada vegada hi ha més pacients, sobretot joves, i aquesta, Miquel Àngel, és una experiència i una tendència, sobretot, que els experts relacionen directament amb l'ús creixent dels vapejadors.
Escoltareu una notícia més aquesta setmana per IB3 Televisió. És el missatge imperatiu que diu l'oncòleg de Son Espases, Aitor Azcárate, per combatre el càncer de pulmó. En els darrers anys ha crescut, com deia en Juanmi, quasi un 30%, concretament un 29% de casos. També alerta que hi ha pacients cada vegada més joves i, com deia també el nostre company, s'atribueix aquest augment de càncers en els joves en els vapejadors. Deia així la notícia.
El càncer de pulmó és una malaltia relacionada principalment amb un hàbit nociu com el tabaquisme.
El 80% de los tumores de pulmón están relacionados con el tabaco. Hay que dejar de fumar, porque cuanto antes se deje de fumar, cuanto menos expuesto hayas estado en tu vida al humo del tabaco o de primera mano o de segunda mano, menos riesgo vas a tener de desarrollar ese tumor. Es un proceso acumulativo, el daño se va acumulando con el tiempo. Cuanto menos te expongas al riesgo, menos riesgo vas a tener en tu vida.
Una malaltia que també ha patit un creixement de diagnosi en dones.
El cáncer de pulmón se relaciona mucho con tabaco y las mujeres se iniciaron en el hábito tabáquico después de los hombres, con lo cual el pico de incidencia en las mujeres es posterior al de los hombres.
Els oncòlegs avisen sobre l'ús del cigarret electrònic o vapejador. Aquest nou hàbit és tan nociu com fumar tabac i també la porta d'entrada al tabaquisme pels joves.
Porque tienen la percepción de que no es peligroso, entonces es como un juego y cada vez lo hacen antes. El vapor lo utilizan niños. Claro, vemos como la curva de incidencia del cáncer de pulmón se va a adelantar y cada vez tenemos pacientes más jóvenes.
Les noves tecnologies ajuden al bon pronòstic de curació del càncer de pulmó. Actualment s'apliquen tractaments que ajuden a la reducció del tumor i també a la remissió de la malaltia.
Ja ho heu sentit. Per això avui de matí tenim en tots nosaltres un expert, el doctor Miquel Aguiló, farmacèutic i expert en tabaquisme. I és que estem a l'any 2025 i si mos pensàvem que el tema del tabaquisme anava a menys perquè estem ja en el segle XXI, Juanmi, va a més. O sigui,
i va haver un retrocés en positiu, que la gent va deixar de fumar durant un temps, o se va minvar.
Al principi del 2000.
Però les darreres generacions, aquests joves de 15, perquè hi ha menors que fumen, fins als 25, han tornat a fumar.
I anem malament, perquè mos inventant llavors les coses estranyes, com els vapejadors, la nicotina dins la boca i coses d'aquestes que fan que els joves se desperti, es cansen de pulmó, fins a...
I que pensin que és una alternativa, els vapejadors.
Que no fa mal, que no passa res.
I no només fa mal, això mos ho explicarà Miquel Aguiló, sinó que, a més, fa que fumem després, perquè t'adona la sensació... Hi ha gent que deixa de fumar i agafa un vapejador, malament, però el pitjor és que gent que comença amb vapejadors i acaben fumant.
Doctor Miquel Aguiló, molt bon dia.
Molt bon dia, molt content d'estar amb vosaltres una altra vegada.
Un plaer, gust nostre. Quina desgràcia que hagin tornat a anar a les mismes andades i quina desgràcia tenir un 29% de casos en aquests darrers anys més que els que teníem. Tremendo.
Sí, fixa't bé. Les dades inclús de... Ja sense parlar dels productes nous, dels productes alternatius del tabac, que en parlarem, només la venda de capses de cigarrets en 2024 és superior a la de 2023. Això són dades del Ministeri d'Hisenda. 2.143 milions de capses de 20 cigarrets venudes el 2024, 2.109 milions el 2023. O sigui, ha augmentat la venda de cigarrets. Encara que les enquestes de l'edat 2024, que és la darrera, diu que ha davallat el consum de cigarrets convencionals, pues, realment s'han venut més. O el compren els estrangers o la cosa no quadra. I el que heu comentat doncs, és molt important, el tema de que ja sabem moltes coses dolentes relatives als productes alternatius, als vapejadors, als productes de tabac escalfat, amb els pocs anys que duen en el mercat. I sí que és cert que, mira, per exemple, els oncòlegs del grup espanyol de càncer de pulmó ja indiquen que en 15 anys veurem càncer de pulmó amb aquests productes, no?
Perdona?
I el que heu comentat, que són la porta d'entrada...
En quant anys has dit,
doctor? En 15 anys.
En 15 anys.
En 15 anys han dit que ja veurem càncer de pulmó. Ja es veuen problemes importants amb lots joves. I el començament, també ho heu comentat, no?, que els nins espanyols s'inicien ja als 12 anys. Als 12 anys...
12 anys, 14, però si en 12 anys...
Als 12 anys, el 14,5% ho han provat alguna vegada. I als 13 Mare anys, meva. Un 31,4% els han provat ja alguna vegada.
Clar, el titular que m'ho dones...
És tremendo.
És tremendo.
És tremendo.
A veure...
Una cosa, el tema del càncer de pulmó i el tabac... Ha fet una exposició molt bona a l'oncòleg, m'ha agradat molt, de l'Hector Escarra, la vaig sentir sencera, va fer un resum fantàstic, molt ben explicat, I això s'ha de tenir en compte, que el 82% dels càncers de pulmó en les darreres dècades de l'adenocarcinoma són produïts pel fum del tabac, que té més de 60 carcinògens. I tots els fumadors habituals presenten aquest risc, tots. Similar amb homes i en dones, hi ha gens que predisposen a desenvolupar el càncer de pulmó en determinades persones, i que és un procés acumulatiu, que això també ho va comentar, sí. Que és important. Quan més exposició, més temps fumar, més quantitat, la forma de fumar, calades profundes, apurar al màxim el cigarret, tot això augmenta el risc. I també, important, que el risc se multiplica si s'inicia a fumar abans dels 15 anys.
Miquel, gent que fuma abans dels 15 anys, comentaves, a partir dels 12 fins i tot, però no hi ha falta d'informació, o jo pensava que no hi havia manca d'informació. Fa anys que... perquè justificaven sempre és que els nostres pares no tenien aquesta informació, però ja la meva generació, no dels papàs de 70-80 anys, sinó dels 40-45 anys, ja varen tenir aquesta informació. I d'aquests joves...
No només hi ha falta d'informació, sinó que veiem, per exemple, com el govern central intenta actuar en contra del tabac, que ara s'ha darrere la nova llei que vol treure la ministra prohibir fumar les terrasses, o sigui, posar molt de palos a les rodes en el tabac, però això encara se crea un debat entorn en el tabac tremendo, o sigui...
En els documentals, en els cinemes, fins i tot hi ha hagut moltes pel·lícules que han fet no posar, ni altres que no, però no posar actors que fumin, o sigui, hi ha una feina darrere. Què està passant?
Sí, però és que anem lentament. Vull dir, la indústria tabacalera va molt per endavant de les administracions, no només la nostra, de tots els països, perquè si no fan la publicitat directa, doncs la fan indirecta. Si ja no pot sortir mal vora amb un cotxe de Fórmula 1, doncs surt de color vermell i blanc. Vull dir, i vale, no sortien a les pel·lícules, però sortien a les xarxes socials, que és el que ara veuen els joves. Molt bé, prohibir que es fumi a les pel·lícules, però els joves no veuen pel·lícules, veuen sèries per Netflix, veuen instagramers, veuen influencers, que, pagats per la indústria tabacalera, pues, patrocinen els productes, estimulen a utilitzar els productes, les bossetes de nicotina, les bus blanc, es diu ara, no? Tot això és un verdader problema. I, a més, en relació amb el càncer de pulmó i el tabac, hi ha una cosa important que també s'ha comentat, que és el tema del risc. Que quan més aviat es deixa de fumar, és millor per disminuir el risc. O sigui, que es considera que es dispara si es fa passats els 40 anys. I que fins als 10 anys no es redueix el risc a la meitat. I que, de tots els problemes, que pot ocasionar el tabac, el càncer de pulmó és el que... podem dir que un pacient que ja fa 20 anys que ha deixat de fumar encara té un cert risc més gran que si no hagués fumat mai.
Ah, amigo.
És a dir, quant d'anys has dit que tarda en minvar risc per tabaquisme una vegada que deixes de fumar?
El risc de patir càncer, vol dir.
Sí, de tenir càncer. No es pot dir una dada concreta perquè depèn de molts factors, com hem comentat, inclús de factors genètics.
Perdona, doctor, una pregunta. Allò que diuen, és vera que en els 15 anys de no fumar has regenerat els pulmons i són com nous? Això és una fàbula o té part de veritat?
Bueno, mira, si tens una malaltia pulmonar obstructiva crònica, una EPOC, no torna enrere. Mai torna enrere. ¿Vale? Millores, jo tinc pacients amb EPOC que sí que han millorat, respiren millor, però l'EPOC no torna enrere. El que passa és que no avança. No?
Okay.
Això en quant a la malaltia pulmonar. I en quant al càncer, succeeix això, que passats bastants anys encara tens alguns números més que si no haguessis fumat. No? I això, clar, és important. I també s'ha de tenir en compte un factor que també l'oncòleg ha comentat que és molt interessant, que és el tema homes-dones, no?
Okay.
En principi, el risc és igual per homes i per dones. Però succeeix una qüestió, que segons les corbes epidemiològiques, hi ha una sèrie de fases de l'epidèmia tabàquica. O sigui, van començar els homes fumant, als 20-25 anys van començar les dones, als 20-25 anys van començar a aparèixer, o sigui, 40 anys des de l'inici, no? Els problemes amb els homes, problemes, patologies i càncer de pulmó i morts per culpa del tabac. I als 25 anys la curva de les dones puja. Si t'imagines aquestes curves pujant i baixant, ara estem a Espanya a la fase 4, que es diu de l'epidèmia de les corbes epidemiològiques, no? Del procés epidemiològic, de l'epidèmia tabàquica. Què vol dir? Pues que la curva primera, la segona i la tercera estan baixant, o sigui, els homes fumen menys, les dones fumen menys,
okay.
Les patologies dels homes estan disminuint, però la quarta corba, que és la relativa a les dones, a l'aparèixer no sols en càncer de pulmó, sinó altres patologies de les dones, està, diguéssim, en meseta, no? Encara no davalla. I per això, actualment, pues, veus més casos de càncer de pulmó en dones. No? I encara que hi ha també un aspecte, diguéssim, bueno, relativament positiu, que les dones, quan un càncer de pulmó avançat, sempre és de millor pronòstic en dones que en homes.
Ah, sí? Sí. I serà una sorpresa, per què?
Pues, això sí que em sap molt bé, però és una qüestió més estadística que res, no? El pronòstic és millor.
Ja que tu ets un professional d'aquest món i de poder ajudar a la gent que fuma a deixar de fumar, jo t'ho vull demanar que si ja has començat a rebre les primeres visites de gent que vol deixar de vapejar...
Sí, sí, esclar.
Ah, sí? Uh-huh.
Sí. Sí, ja hem tingut casos, i a més el tractament, i a part que ja tenim estudis fets, que clar, tot avança molt més ràpidament a l'any 2025, no? Quan jo vaig començar a fer feina en tabaquisme l'any 96, ni tan sols sabíem lo tan dolent que era el tabac, inclús proposàvem al pacient reduir o deixar, no? Sabíem molt menys, però amb el que sabem ara, pues, clar, tot evoluciona més ràpidament. I sí, ja hem tingut, i ja hi ha estudis que demostren que els mateixos fàrmacs, la mateixa tècnica de cessació, que és la tècnica de tractament farmacològic i tractament cognitivo-conductual que utilitzem pel fumador de cigarret convencional, la podem aplicar en els fumadors de productes alternatius, no? Tant de vapers, o sigui, de cigarets electrònics, com de productes de tabac escalfat.
Com sabeu, tenim el doctor Miquel Aguiló, que, a més de lo que mos ha parlat avui matí, també té un màster en atenció farmacèutica integral per la Universitat de Barcelona. Per què dic això? Perquè una notícia que també ha creat l'atenció és que els experts que carreguen aquesta setmana tots contra en Trump per vincular l'ús del paracetamol en l'autisme.
Sí.
També hem de recordar que fa uns anys ja aquest senyor, Donald Trump, sí, es va erigir com a defensor de processos anti-Covid, com injectar-se lleixiu, vull dir, una cosa de locos.
Sí, sí, sí.
Quan passen aquest tipus de notícies, quan tenim som el més poderós del món, com és en Donald Trump, el president dels Estats Units, dient que es paracetamol pot fer coses entorn a l'espectre autista de nadons que estan a dins sa mare, o sigui, embarassades, vosaltres com vos agafeu en això?
Mira, t'ho explic, del punt de vista farmacèutic, farmacològic i de salut pública. A veure, faria riure si no fos tan perillós, no? Ja començant perquè el secretari de Salut dels Estats Units, Robert F. Kennedy, és un advocat i conegut antivacunes, el que ja és curiós, no? Que un antivacuna sigui el responsable de salut d'un dels països més potents del món, no? I ell va anunciar que presentaria a l'estiu uns estudis que demostrarien que les vacunes produeixen autisme, que és un bulo, una bolla ja antiga, no? I com es veu que no l'ha trobat, doncs ha sortit aquest tema, no? Que el paracetamol, l'acetaminofè, com es coneix als Estats Units, el Tylenol, concretament, que és la marca més coneguda, no, que és la que ha mencionat en Trump, produeix autisme a les mares embarassades, però en els nins de mares embarassades que han pres paracetamol durant l'embaràs, no? I això se basa en uns estudis científics observacionals que tenen molt pobre rigor metodològic i, a més, que tenen importants biaixos, sesgos, no? I limitacions dels estudis. S'han de mirar, no basta que algú publiqui alguna cosa, sinó que s'ha de mirar com estan fets, no? I fixa't, donaré un exemple que és molt il·lustratiu. A més, aplicat a la ràdio. Mira, el biaix de la causalitat falsa.
Okay.
Per exemple, mira, mares que escolten o no la ràdio durant l'embaràs.
Uh-huh.
Resulta que entre les primeres es presenta un major percentatge de fills amb autisme. Conclusió, escoltar la ràdio durant l'embaràs predisposa a l'autisme. I és tal qual. Això és el que és un estudi observacional. Clar, l'evidència científica ens diu tot el contrari. I justament l'any 2024, l'abril, crec, va sortir a JAMA, la revista JAMA, un estudi amb 2,4 milions de nens i conclou que no hi ha relació causal de l'ús de paracetamol durant l'embaràs i que els nens pateixin autisme. I com dius, doncs, ha sortit tota la comunitat científica, lamentable el silenci de la FDA, la Food and Drug Administration, que clar, m'imagino que té doncs, connotacions polítiques, no? Però han sortit, doncs, vamos, l'Agència Espanyola del Medicamento, l'Agència Europea, la reguladora del Regne Unit, l'Austràlia, el Col·legi Americà d'Obstetres i Ginecòlegs, l'Associació Espanyola de Pediatria, totes aquestes entitats pronunciant-se en el sentit que el paracetamol segur, eficaç i de l'acció durant l'embaràs.
A part de que és un dels pocs medicaments que poden prendre les embarassades.
El paracetamol, amoxicilina i poques coses més. Però fixa't, hi ha una cosa molt interessant que és definitiva amb aquest tema, quan se diuen aquestes borrades. L'Associació Americana de Psiquiatria com unes declaracions que vaig veure fa poc del Departament de Psiquiatria Infantil i Adolescent de l'Hospital Universitari de Frankfurt, hi ha una cosa molt important. L'autisme està relacionat amb riscos que impliquen diferents gens, per la qual cosa no es pot atribuir a un sol gen, ni molt menys a una substància particular, com és el paracetamol o com sol una vacuna, el que hi hagi un risc d'autisme. Per tant, això és definitiu. És una afirmació que pues, ja contrarresta totes les barbaritats que es puguin dir.
Amb una paraula. Volen coses rares, va dir ell. Moltíssimes gràcies, doctor, per haver estat amb nosaltres avui matí.
De res, ens faltaria, com sempre, un plaer.
Una ferrada ben forta. Adéu-siau.
Igualment.
Tres ràdios, humor.
El Teatre Principal d'Inca dissabte 11 d'octubre a les 7, Bèsties de Mònica Dolan. Un impactant monòleg amb Marta Marcos sobre la hipersexualització i la pornificació dels menors. Després de la funció, col·loqui amb l'actriu i la periodista Alba Tarragó. Entrades a la banda al web del Teatre Principal d'Inca.
Si vos agrada el cine, si vos agraden les sèries, aquesta secció és perfecta per tot vosaltres. Ningú no és perfecte. Una secció dedicada al cinema.
El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
En Sergio Expósito i en Mateu Bibiloni ens conten estrenes, efemèrides, anècdotes, amb la passió i la frescor de dos joves que en saben molt.
Que, per cert, avui fan una cosa molt mística. En tenim un presencial, llavors el Mateu és com a místic, és, però no és.
Està ambient, està en l'aire, però no tinc que s'esquerra avui. No?
Com estàs? Bon dia.
Molt bé, vosaltres, què tal?
Bien, un poc empardalat avui, però bueno, ho superarem.
Segur.
A part, m'han passat dues hores volant, mos queda un quart de programa, així que...
A per la resta?
Tot teu.
Perfecte. Avui, bé, el que deia, no tinc en el Mateu a l'esquerra, efectivament, de que manera que m'ha deixat High Noon, diríem, el qual no té molt de sentit dit d'aquesta manera. High Noon és una pel·lícula d'en Gary Cooper, i això que he dit només guanya un poquet de sentit quan xerrant de la traducció del títol, que és Sol ante el peligro. Això ho varen comentar la setmana passada, que és interessant la traducció del títol, de l'original aquí a... o com s'han anomenat moltes pel·lícules a Espanya. De fet, només a la secció ja en tenim dos de, com a essència, perquè Ningú no és perfecte és la frase final, és un homenatge a la frase final de Com fa el de Cielo Loco, el clàssic de Billy Wilder, que xerrem d'ell un parell de vegades a la secció d'avui, i el seu títol original és Some Like It Hot, o la música que escoltam quan entra a la secció és Peter Gunn dels Blues Brothers, que aquí es va anomenar Granujas a todo ritmo. És a dir, que hi ha molt de casos de títols...
Per què feim això?
Granujas a todo ritmo, de Blues Brothers.
En sèrio? Diu, mai t'espera, jo espero.
És que venien també a defensar que hi ha moltes vegades que el títol pot anar millor. És a dir, i de fet començarem optimistes, començarem amb un que creiem, en Mateu i jo, que millora el títol original, perquè el títol original és... Bueno, digues.
No. Anava a dir que anirem... No, jo no he dit res. Ell m'ha vist assustat i saturat, però jo no deia res.
No facis senyes, no facis cares.
Escolta, la musiqueta.
Sí.
I això és...
Ara m'has...
Sí, ara m'ho fa això. Proves. Avui matí, ara Juanmi m'ho fa proves.
No,
ara avui m'ho fa concursos.
Si puc invocar en Mateu, que contesti ell, però crec que...
Exacte.
El primer títol és The Searchers, que seria algo així com Els Cercadors, Els Buscadors. És un clàssic, probablement és el clàssic del western més gran de la història del cinema, d'en John Ford. Clar, The Searchers no mos du enlloc, però si xerram del títol en espanyol, és una altra cosa. Aquí el vam anomenar
Centauros del Desierto.
I a més amb aquesta veu de Mateu.
Això és en Mateu, Miquel Àngel.
Sí.
Aquí el tenim. Ja és una altra cosa, crec, si xerrant de Centaures del Desierto, com apareix una manera preciosa de referir-se als cowboys, donar-los aquesta mística, no?, aquesta figura mitològica del centaure, de meitat home, meitat cavall, perquè és vera que són searchers, són cercadors, perquè cerquen tota la pel·lícula a un personatge concret, però és que són centaures, perquè van tot el dia cavall per aquest desert, per aquestes imatges mítiques del western. És a dir, m'apareix que és una nova capa, una manera poètica d'enfrontar-se a un títol original que està bé, però que no té aquesta contundència.
Potència.
Efectivament. I seguim amb un altre, també optimista, tornem amb Billy Wilder, que havia dit abans, perquè un clàssic gegant com és Sunset Boulevard, aquí el vàrem anomenar
El Crepúsculo de los Dioses.
En sèrio?
Ben igual.
Sí.
Ben igual.
Ja m'apareix molt més contundent una altra vegada, perquè no Sunset Boulevard està bé, no? És l'esquerre on succeeix principalment l'argument de la pel·lícula.
Sí, però no té res a veure en el títol, eh? És una cosa...
Clar, però és que la pel·lícula va de del personatge de Norma Swanson, que és de Gloria Swanson, que és una actriu de cinema silent abans de que arribés el sonor, i com quan arriba el cinema sonor, ella perd totalment el seu estatus, i sa manera de referir-te en aquest crepúsculo, no?, en aquest ja cau el sol per aquests actors que varen ser grans estrelles i icones de cinema silent, i com ara ja no estan a l'altura, o s'han d'adaptar o no es poden adaptar en les nous modes de cinema, i per tant és el crepúsculo d'aquests dioses, no?, d'aquests déus, d'aquestes icones de cinema.
Tu per què te decantes? Per mantenir els originals o per fer canvis en els títols de les pel·lícules? Perquè, per exemple, a Sud-amèrica, que és allà on jo conec, mantenen molt els títols originals de les pel·lícules i el canvien molt poques vegades. Simplement fan una traducció literal de l'anglès en el castellà. Nosaltres el canviem.
Sí, moltes vegades també els canvien ells. Hi ha una guerra sempre, igual que amb els doblatges de Latinoamèrica i d'Espanya, i passa, per exemple, aquí el nostre argument és Mi pobre angelito, no?, que és Solo en casa, i ho és allà. És a dir, que tots tenim de bon rebre si sabem on...
Jo vaig escoltar en Clint Eastwood xerrant en latinoamericà i, mare de Déu, va perdre tota la força, perdoneu, però tota la força que té com a personatge.
Passa moltes vegades també, és que a Solo que estem basats, és a dir, si tu has crescut amb una veu en el teu cap, pues Homer i Homero no sonaran...
Ja, o que diguin...
Hermione i Hermione.
Lo que dèiem, efectivament.
Però en Clint Eastwood diguent, ahorita, va ser com...
Jo me va passar com en Juanmi. Jo vaig viure a Llatinoamèrica 5 anys i els primers dos va ser molt mal de fer adaptar-m'hi, fins que t'adaptes.
Te fas,
i llavors el d'estany has tornat a escoltar a l'espanyol una altra vegada. O sigui que el que mos passa a nosaltres els passa a ells.
Segur.
Continuem
amb un altre títol també optimista, no?, d'aquesta banda de títols, entre comptes, millorats, i ens quedem amb en Billy Wilder perquè la seva pel·lícula The Lost Weekend, que seria El cap de setmana perdut, la varen titular aquí
Dia sin huella.
O sigui, el títol original és...
The Lost Weekend, és cap de setmana perdut,
okay.
I aquí és Dia sin huella perquè són... Bé, la pel·lícula tracta d'un alcohòlic que tracta de deixar-se l'alcohol un cap de setmana. I, efectivament, per ell és un cap de setmana perdut, entre comotes, però és que m'apareix preciós com xerra d'aquesta manera el títol de dies sense petjada, és a dir, dies que no existeixen,
que no
que s'esgaeixen, perquè dins aquesta voràgina de cinema destinens i per personatges són dies que no hi són, des tot, no són sòlids, no existeixen... Talment com existeixen pues, ara un cap de setmana per nosaltres. Que és un...
Si a Mallorca perd avui, ja ha perdut tot el cap de setmana.
Bueno,
veus?
Això és dia sin huella i...
Un desastre.
Bueno, és tots els dies, també. Sí.
Següent.
Farem una volta tard. Ara anirem en aquests títols, que és el més divertit, no? Anar en els títols que dèiem... I aquesta traducció no l'entén massa, o per què varen arribar fins a això. Anem en 1985, una comèdia de Martin Scorsese, que vares dir que és el teu director preferit, Juanmi, el meu també, he de dir. És una comèdia espectacular, molt complicada, a més, molt especial i molt experimental, que s'anomena After Hours, i que aquí li varen posar el títol de...
¡Jo! ¡Qué noche!
Sí, hockey título.
Bueno, un after hours, sí, hockey noche.
Jo sí. No me fan ser mateixes ganes, però de veure-la.
No, exacte. No hi diu una cosa en l'altra.
No, aquí és vera que els distribuïdors, els productors, qui va canviar el títol... Bueno, puc entendre per on anava, però crec que...
Jo puc entendre que tornava d'un after.
Sí, probablement, però...
Jo crec que...
Te deixa, sí, també, de dir, es veure aquesta pel·lícula, te deixa com hockey pel·lícula, que és veure, però de la banda bona, de veure això, no? És una pel·lícula boníssima. Un altre títol, amb una traducció complicada, és d'una altra obra mestra, en aquest cas del terror, de Roman Polanski, que és Rosemary's Baby, i que aquí es va traduir com...
La semilla del diablo.
Rosemary Baby.
Sí, Rosemary Baby.
I aquí és La semilla del diablo, que ja tu dius el misteri de que no dona Rosa Maria, jo ja m'imagino de bon bé. No, ja no és tant de misteri, si és La semilla del diablo...
Però m'he dit que un títol te pot arribar a dur a pensar.
Clar. Bueno, aquí ja veus el bebè i diu, bueno, els ulls són del pare, no? Perquè directament ja de bon surt aquest títol, te mata directament el misteri, no? De qui serà el nadó. Bueno, és La semilla del diablo, per si vols... donar-hi un
spoiler ja amb el títol.
Directament. I ja no han ni d'entrar a veure-la. Dues hores menys que gastes.
Exacte, que t'has estudiat la teva vida.
Efectivament. Un altre, en aquest cas, és una traducció. Aquesta és complicadíssima perquè el títol original és The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. I jo no ho intentaré traduir. No varen intentar que havien de fer-ho per treball. No ho faré jo. Però...
Com és? No m'ho diu una altra vegada?
The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Clar.
Jo estic intentant traduir-ho i és molt mal de fer.
I li va passar a tothom i van dir, bueno, però no fer-ho literal, perquè és impossible, l'anomenarem...
Olvídate de mi!
I a més,
amb exclamació.
És que és amb exclamació, perquè això és una altra cosa molt, molt interessant, perquè el títol era amb exclamació i el cartell era amb la cara d'un Jim Carrey, així en gros, i com si fos una comèdia descatxarrante, i no ho és un drama, a més és d'aquestes pel·lícules dures que passa tres dies i tu t'estàs dutxant i jo perquè estic plorant encara per una pel·lícula que no sé per què m'ha agafat tant en fons totalment.
Dramàtic.
Però jo entenc que moltes vegades el més important és endur la gent en el cinema, no? Encara que no sigui la pel·lícula que ells creuen que veuran, però okay, tu has de vendre les entrades i la part de la distribució i de la captació de...
Qui ha mal?
És que passa moltes vegades. Va passar amb l'Àrbol de la vida d'en Terence Malick, que es cartella en Brad Pitt agafant així el pebot d'un nadó.
Aquesta pel·lícula te torna loco.
Clar, i tu te penses que veuràs un drama o una pel·lícula sobre la vida d'en Brad Pitt com a pare i
és una paranoia.
Totalment. La gent després no està preparada o no li interessa directament veure el que veuran en el final, però si la part que ha de vendre les entrades aconsegueix donar-hi aquesta volta, sí, no? Perquè tant els clients que són en aquest cas els espectadors, és el que interessa en aquest cas. Un altre cas, un altre títol llarguíssim, de què és com Eternal Sunshine, no ho tornaré a dir sense, és una obra mestra, una altra vegada, d'una comèdia d'en Stanley Kubrick, aquesta vegada, que és Doctor Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb.
Mare de Déu
de Sant Rosell.
Sí, amén.
Seria algo com Doctor Strangelove...
Ja ho veuràs, cosa de loco, la traducció.
Sí, sí, directament van dir no m'enfrontaré a traduir tot això i ho enamorarem d'una manera un tant diferent que és...
Telèfono rojo, volamos hacia Moscú.
Igual.
Ben igual.
Intenta encapsular la mateixa comèdia negra, però no, és veritat que no reflexa del tot aquesta complexitat que té directament el títol original, que és que és complicat dir-ho. És a dir, ja dius Doctor Strangelove perquè no t'has d'enfrontar tot el títol perquè és impossible. Ja no la veus, la pel·lícula, una altra vegada, si has de dir-ho complet. Li passa ja una altra cosa, està això que dèiem dels títols de la guerra amb Latinoamèrica, no? que mantenen els títols i que pues, tenen aquest argument, no? Com es Kamehameha, Onda Vital, i passa també amb una pel·lícula, un clàssic de secció d'en Bruce Willis, que és Die Hard, i que aquí s'anomena En lloc de Duro de Matar, que seria...
Aquí he de dir que la traducció va ser genial.
Jo m'encanta.
Sí, no, i se va vendre molt bé amb aquest títol d'aquesta pel·lícula.
Jo m'encanta, encara que no tothom, en aquest cas no a Latinoamèrica, perquè és Duro de Matar, aquí s'anomena...
Jungla de Cristal.
Per això és perfecte.
És perfecte per allà... Tothom l'ha vist, i si no l'ha vist, allà arriba al tard.
No, i molt comercial.
Però que tot passi dins un edifici amb un gratacels, on tot són vidres i se jungla perquè se batalla i tot passa allà, crec que m'apareix ideal.
És així, per això és perfecte. És a dir, és d'aquests que donen en esclau, no? És Diana, directament. Li passa... també, en aquest cas, crec que no tant, és l'altre gran títol de traducció, que és Fast and Furious, i que aquí el manco no és principi de la saga. O bueno, digues.
No, t'anava a dir que Fast and Furious, tot i que s'ha traduït, s'utilitza en anglès.
És que aquí no l'anomenàvem Fast and Furious perquè crec que no ha calat. El títol de la primera que van introduir crec que no ha quedat, és imaginari.
No ha quedat. No,
I ja li deien Fast and Furious.
Clar, és que més Fast and Furious és definitori, sí, totalment. I aquí la traducció perd un poquet, jo crec que és...
A todo gas.
Sí, s'ha empleada, però no...
El podem escoltar una vegada més, per favor, aquesta?
Vinga.
A todo gas.
I a més ho diu així
que va,
com
que va, que va, que
ñoño, o sigui, a todo gas.
Clar, és que perds aquesta potència de Fast and Furious, se perd quan a todo gas, és vera que van a todo gas, perquè no és mentida, però clar, no té aquest impacte.
Mos queda un minut, vinga, dos de res.
Tirarem dos més, en aquest cas... xerrant d'un que dona un poquet una volta però sense abandonar del tot el títol original, no? És Death at a Funeral, bueno, que és mort en un funeral, però que aquí vam capgirar un poquet.
Un funeral de muerte.
Canvia un poquet de sentit, sí. no perd de tot el que seria el focus de... del títol, però porta un poquet.
Ho deixem aquí, perquè ja no tenim molt més temps de programa, perquè acabem aquí la Gran Vida. Moltíssimes gràcies, Sergi, per haver vengut. Anna Mateu, Estrac, que hem tingut avui també moltes gràcies.
Sí,
moltes
gràcies, Mateu.
La setmana que ve més i millor. Moltes gràcies.
Oh,
senyores i senyors, estem a punt d'arribar a les 11 des de matí. Juanmi, això vol dir que acaba la Gran Vida d'aquest 27 de setembre, però demà 28 a les 9 en punt...
Perquè la vida continua, la Gran Vida, de 9 a 12.
De 9 a 12, senyores i senyors. Miquel Àngel Arizà a l'aparato, junt amb en Juanmi i amb en Lluís Menéndez en el control tècnic. Adéu-siau, fins demà de matí, no m'ho falteu.
Adéu. Moltes gràcies. Adéu.